Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Escolten el Ràdio Weekend, acabem d'encetar el nostre programa i després d'haver fet les presentacions, és moment d'obrir el primer bloc, l'informatiu, amb les notícies d'aquesta setmana. Comencem amb el dilluns, quan era dia 9 de juny, i quan parlàvem del petit incendi que hi va haver el diumenge al vespre a la Palma d'Ebre. Fins a 13 dotacions dels bombers de la Generalitat van treballar el diumenge en l'extinció d'aquest incendi forestal que va acabar cremant 2,2 hectàrees al municipi de la Palma d'Ebre. El foc es va produir el diumenge al vespre, a 7:45 a l'alçada del quilòmetre 10,5 de la carretera T703, a prop d'una granja d'aviram. Fins a 11 dotacions terrestres i dos mitjans aèris dels bombers de la Generalitat van treballar en l'extinció d'aquest foc que vora 9:45 de la nit estava controlat, mentre que a la 1 de la matinada el van donar ja per extingit. El foc, com us dèiem, va acabar calcinant 2,2 hectàrees de massa forestal. I del dilluns al dimarts, quan des d'aquesta emissora els avançàvem que el conflicte a les nuclears catalanes d'Ascó i de Vandellòs es podria estendre a la resta de nuclears espanyoles. Aquesta ha estat almenys la primera conclusió que es va extraure de la reunió de la coordinadora de comitès d'empresa de centrals nuclears de l'estat espanyol, que va tenir lloc el dilluns a l'Hospitalet de l'Infant. Durant la reunió, els membres del comitè d'empresa dels treballadors d'ANAP van poder explicar directament als representants dels treballadors de la resta de nuclears espanyoles la situació que s'està vivint a causa d'aquest bloqueig en les negociacions amb l'empresa pel que fa al conveni col·lectiu. Una problemàtica que properament es podria estendre a la resta de nuclears espanyoles, i és que el 31 de desembre d'aquest any caduca el conveni col·lectiu als grups d'Almaraz, Trillo i Cofrentes, i des de la coordinadora de comitès d'empresa de centrals nuclears de l'estat espanyol, doncs estem que l'accionariat, volíem dir, utilitzi el mateix sistema de negociació tal com va fer, doncs, amb Ascó i Vandellòs. I també el dimarts sabíem que 54 famílies s'han allotjat a l'alberg del Mas de la Coixa de Móra Nova durant la primera convocatòria del programa Vacances en Família. Pel que fa a la segona convocatòria, que s'iniciarà el mes de setembre, l'alberg dobla places de manera, doncs, que s'hi podran allotjar més d'un centenar de famílies. El programa Vacances en Família, que impulsa el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, permet a les famílies amb fills menors de 18 anys poder gaudir d'estades de vacances en albergs de la Generalitat a uns preus especials. Un programa que ofereix dos convocatòries al llarg de l'any on l'alberg del Mas de la Coixa de Móra Nova s'ha acabat consolidant com una opció atractiva i ha tancat ja la seva primera convocatòria acollint 54 famílies des del mes de març, el total de places que oferia. Tot i que aquesta convocatòria no s'acaba fins al mes d'agost, l'alberg de Móra Nova la finalitza ara, ja que durant els mesos de juny i juliol l'establiment acull les colònies de l'estiu esteu. Albert Lleveria és el director del Mas de la Coixa.
Una convocatòria que ha sigut bastant positiva. Nosaltres vam oferir unes 54 places al llarg de diferents caps de setmana i doncs les expectatives han sigut molt bones. Llavors, el tipus de turista que ens ha vingut, doncs clar, això va dedicat a famílies, diguéssim, amb nens. La majoria són de l'àrea metropolitana de Barcelona i solen ser, doncs, de 4 persones, és a dir, 2 adults i 2 menors, dels quals un dels menors, doncs, és menor de 3 anys.
Del 30 de juny al 21 de juliol estarà obert el període de preinscripcions per a la segona convocatòria del programa per a les estades entre els mesos de setembre i febrer. Una convocatòria on l'alberg duplica l'oferta respecte a la primera, oferint estades de cap de setmana per a 108 famílies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
I hem de seguir el Ràdio Weekend, anem amb una mica de rumba, rumba d'aquesta feta a casa, rumba d'aquesta nostra, amb lo Gitano Blanc i aquest primer single del seu disc, La Rumba Ebrenca, que aquesta setmana, doncs, ens ha vingut a presentar a la ràdio, a gaudir de la bona música amb gent bona de casa nostra.
La rumba que sona és la rumba ebrenca, la rumba que sona, és la rumba ebrenca, la mala catone, per la fragoneta.
La rumba que sona es la rumba brenca, en la rumba que sona es la rumba brenca, los malacatones pa' la dragoneta, los malacatones pa' la dragoneta, sobre la ribera, tinc padrí padrina, pero es meus besavis, van vindre d'un dia. Una gota calor a la meua sang, hay una gota catalana, yo no soc de fang. Tinc un yayo payo, fill d'aquesta terra, va morir a pandos, a l'última guerra. M'ha deixat herència, un cabell ple d'ones, i un bacal a l'horta, de malacatones. La rumba que sona és la rumba brenca, los meus primos estan escampats, ai, per la ribera i pel Priorà, ai, per la terra alta i també el Montsià i també el Baix Ebre. Jo soc català, un iaio calor,
calor, calor
de la CNT i un tractant de mulets també era barber. M'ha deixat herència esta guitarreta, que la rumba que sone de la fragoneta, la rumba que sone es la rumba brenca, que la rumba que sone es la rumba brenca, los malacatones pa' la fragoneta, los malacatones pa' la fragoneta.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Jornades culturals a Móra la Nova fins al 27 de juny. Diumenge, dia 15, a 8:15 del vespre, gran concert de gospel. El casal municipal, a càrrec del cor Carlit Gospel, que oferirà un recital amb temes de totes les èpoques interpretats amb la força d'aquesta varietat musical. Recordin, concert de gospel, diumenge, dia 15 de juny, a 8:15 del vespre, al casal municipal de Móra la Nova. Des de Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, t'acompanyem dia a dia. T'apropem a l'actualitat de les nostres comarques. Parlem amb els protagonistes del territori de tot allò que més t'interessa.
Per què no fas tu el mateix amb la teva empresa? A Ràdio Móra d'Ebre t'assegurem que amb el teu anunci arribis a qui tu vulguis.
Anuncia't a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, l'emissora que més s'escolta a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, perquè hi ha coses que tan sols les aconsegueix la ràdio.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena SER Catalunya.
I després d'una mica de rumba ebrenca que sona tan i tan bé de la mà de lo Gitano Blanc, hem de seguir al Ràdio Weekend amb més notícies dins d'aquest bloc informatiu. Anem a repassar la informació que ens deixava el dimecres, dia 11 de juny, on parlàvem de l'Ajuntament de Ginestà, concretament de la ruptura que s'ha produït a l'equip de govern. Quatre dels cinc regidors socialistes van presentar aquesta setmana la seva renúncia a les carteres a l'Ajuntament, alegant discrepàncies amb l'alcalde, Josep Maria Domènech, que es queda al capdavant del consistori municipal amb tan sols el suport d'un regidor. D'altra banda, el Vall espera doncs evitar una comissió gestora i poder comptar amb el suport de la resta de membres de la llista o bé inclús d'algun veí del municipi per seguir governant amb majoria durant l'any que queda encara de legislatura per endavant. Els socialistes Carlos Brull, Maria Antònia Margalef, Xavier Torà i Montserrat Margalef van presentar el dimarts a la nit la seva renúncia com a regidors de l'equip de govern a l'Ajuntament de Ginestà. Ho van fer en una sessió extraordinària del plenari municipal. Tots ells asseguren que no ha estat un motiu concret el que els ha dut a prendre aquesta decisió, sinó que un cúmul de circumstàncies que han fet que cada cop es separessin més les posicions entre ells i l'alcalde. Escoltem Xavier Torà i Maria Antònia Margalef.
Deixem la cartera perquè no m'ho sentim a gust. Fa molt temps que la cosa va. Hem intentat arreglar un munt de vegades, ha anat cada vegada pitjor, han anat passant coses i al final pues, estar en un puesto que ets voluntari per treballar pel poble i que no t'hi sentes a gust, al final repercutis en la feina que fas i la feina no surt com hauria de sortir.
Nosaltres ens vam constituir amb una idea, aquesta idea s'ha anat dissipant, pensem que no és la idea que nosaltres volíem treballar actualment, ens ha afectat a les nostres vides personals i penso que no sóc una persona eficaç en aquest ajuntament. Com que no sóc eficaç, el millor que puc fer és deixar que una altra persona ocupi els nostres puestos, uns altres regidors que tinguin ganes de fer coses i continuar amb el seu full de ruta o amb el que decidissin que és millor per Ginestà.
Des de l'oposició, Josep Brull, de Convergència i Unió, descartava presentar una moció de censura davant d'aquesta situació i, d'altra banda, doncs, Brull creu que per damunt de tot hi ha d'haver un motiu de pes que ell assegura que desconeix.
Jo crec que hi ha hagut una sèrie de coses, però sempre dic i sempre diré que hi ha d'haver un motiu bastant gros per damunt de tots aquests motius, eh? Que no ho sé i que espero que ojalà m'equivoqui.
Per la seva part, l'alcalde de Ginestà, Josep Maria Domènech, es mostrava disgustat, tot i això estava tranquil i assegura que el dia a dia al municipi doncs ha de continuar. Un fet que implica l'entrada de nous regidors a l'equip de govern i on Domènech descarta una comissió gestora.
Home, això no agrada a ningú, la veritat és aquesta, però bueno, l'Ajuntament continuarem treballant a partir d'avui, doncs, bueno, mirar que entrin nous regidors i a tornar a treballar com sempre hem treballat des del primer dia. Bueno, aquests nous regidors que hi ha detrás doncs, han de prendre posició i si clar, hi ha algú que doncs, no vol entrar per els motius que sigui, doncs, ha de tornar a presentar la renúncia. I si es votes les possibilitats dels regidors que van anar a la llista, doncs, sempre tens la possibilitat d'algú membre del municipi pugui entrar a formar part del govern. Intentarem que no sigui una comissió gestora, sinó intentarem que buscar gent de... Inclús jo vaig dir que hi ha hagut gent que m'ha trucat per dir si necessitava suport, eh? I espero tirar en van, vull dir, no hem d'entrar a la comissió gestora, sinó que l'Ajuntament tirarà en van, i ho garanteixo.
El Batlle remarcava que s'ha volgut barrejar la sortida del Consorci de Residus amb la renúncia dels quatre regidors i destacava que aquest no ha estat un dels motius. L'alcalde afegia, a més, que la sortida del Consorci de Residus està beneficiant el municipi de Ginestà i que l'any vinent la taxa d'escombraries baixarà. I també el dimecres parlàvem de la selectivitat. Precisament el mateix dia es donava el tret de sortir d'aquests exàmens de la selectivitat. 115 alumnes dels instituts de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat es van enfrontar fins ahir divendres en aquestes proves d'accés a la universitat, conegudes com les PAU. Concretament es tracta de 44 alumnes de l'Institut Julio Antonio de Mora d'Ebre, 35 de l'Institut Terra Alta i 15 del de Flix. 94 alumnes que s'han desplaçat aquests dies a les instal·lacions del campus de la Universitat Rovira i Virgili de Tortosa, mentre que, d'altra banda, 21 alumnes més, en aquest cas de l'IES Priorat, ho han fet a la Facultat d'Econòmiques de Reus. En total, 115 estudiants dels centres de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, que aquesta setmana s'han enfrontat a les PAU, les proves d'accés a la universitat o bé la selectivitat. Una prova que consta de dues fases, una d'obligatòria, en la que cal aprovar amb una nota superior a 4 i que després doncs, farà mitjana amb la nota definitiva de batxillerat, i una altra d'específica, on cada alumne pot examinar-se de fins a 3 matèries complementàries per poder de pujar nota i accedir així a la universitat i a la carrera que hagi escollit. Per conèixer el resultat de les proves s'hauran d'esperar, però, fins al dia 27 de juny, quan les notes es podran consultar a través d'internet, mentre que el dia 30 se'ls lliuraran ja en mà. I del dimecres ens anem fins al dijous, quan sabíem que la coordinadora de comitès d'empresa de centrals nuclears a l'estat espanyol demanarà una reunió amb caràcter urgent i extraordinari amb el Ministeri d'Indústria i Energia, el Consell de Seguretat Nuclear i també la Comissió d'Energia del Congrés. Doncs per tal de trobar una solució a la situació que s'està vivint a les nuclears catalanes pel que fa al bloqueig de la negociació del conveni col·lectiu. Després de la reunió que la coordinadora de comitès d'empresa de centrals nuclears a l'estat espanyol va mantenir aquest passat dilluns a l'Hospitalet de l'Infant, es va arribar a la conclusió que les noves polítiques que vol implantar l'accionariat d'Anà, Pascó i Vandellòs traspassen l'àmbit laboral i entren dins de l'àmbit de la seguretat de les plantes. És per aquest motiu que des de la coordinadora de comitès s'ha decidit demanar una reunió de caràcter urgent i extraordinari amb el Consell de Seguretat Nuclear, el Ministeri d'Indústria i Energia i també la Comissió d'Energia del Congrés. Joaquim Bielsa és el secretari general de Comissions Obreres ANAP.
Entenem que les polítiques que està aplicant els accionistes de referència al final posen en qüestió la seguretat a mitjà plaç a les instal·lacions d'Anal. Nosaltres entenem que aquesta situació no es podia retrotraure en el temps abans del incident que vam sofrir l'any 2008. Per tant, vam decidir que teníem que explicar-ho, hem d'explicar al Consell, i això li remarem una reunió urgenta al Consell Sobre Nuclear, a la Comissió d'Energia del Congrés i al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Ahí intentarem explicar-los que la situació complica.
Tal i com ja els avançàvem aquesta setmana des d'aquesta emissora, la preocupació actual de la coordinadora és que el conflicte que es viu a les nuclears catalanes s'estengui a la resta de nuclears espanyoles quan aquestes expiri el conveni col·lectiu el proper dia 31 de desembre.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
I seguim amb més música del Ràdio Weekend. Donem pas a una cançó que de dia he de confessar que a mi m'agrada moltíssim. La signa una tal Rita Ora i es titula I Will Never Let You Down.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Si entres al Facebook, tu també fas ràdio. Ara, entrant al Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre, pots participar del que fem a la ràdio. Pots fer preguntes als convidats, suggerències, pots opinar, pots dir la teva. Recorda, amb el Facebook tu també fas ràdio. Entra a Cadena Ser Móra d'Ebre. T'escoltem.
Hi ha una altra forma de seguir-nos. Hi ha una altra forma d'escoltar-nos. Ràdio Móra d'Ebre a internet. Ara, estiguis on estiguis, radiomoradebre.cat. La nostra programació obre fronteres. Anem més enllà. Arribem a tot el món. radiomoradebre.cat. L'altra forma de seguir-nos.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Estàs escoltant el Ràdio Weekend, moment d'encarar ja les notícies que ens deixava doncs, el divendres. Per tant, encara en la recta final d'aquest primer bloc informatiu. I anem a saber doncs, de què parlàvem. Parlàvem el divendres ahir d'aquest nou capítol en la picabaralla entre la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI i l'Ajuntament de Batea, que va començar un capítol que va començar a finals d'any, després de que la Generalitat adjudiqués el servei de rehabilitació a la Fundació Privada. Ara, en un auto emès el passat 9 de juny, el jutjat número 2 de Tarragona de negar la petició de la Fundació Terra Alta Segle XXI d'aixecar la suspensió del servei de rehabilitació i logopèdia ambulatòria que l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, havia dictat al mes de gener a través d'una resolució d'alcaldia. Una decisió que l'alcalde va prendre al·legant que la Fundació no disposava de la llicència d'activitat. Ara el jutjat de Tarragona li dona la raó i denega la petició de la Fundació de suspendre l'execució d'aquesta ordre. Joaquim Paladella, alcalde de Batea, en declaracions a Ràdio Móra d'Ebre.
Bàsicament el que diu és que s'ha de complir la resolució que va fer l'Ajuntament, que va fer l'alcaldia en el seu dia, i que, per tant, ja no s'hagués hagut d'estar obert com està obert ara, i ara pues, s'ha de cessar l'activitat que està abans a la Fundació. Des del juzgat ja han fet la seva sentència, que ja crec que és aclaridora, i hauria de valdre ja per tal que la Generalitat sigui una mica de seny i poguéssim arreglar un assumpte que hagués pogut estar arreglat en 5 minuts, si no hagués sigut per l'interès que, bueno, jo crec que té la Generalitat pròpia i sobretot que va ser el govern per tal d'anar contra el poble i contra el seu alcalde per ser més absolutament polític.
Paladella remarcava l'interès de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre d'anar en contra d'ell i també del municipi de la Terra Alta i ha reclamat responsabilitats polítiques, ja que diu la Fundació va seguir exercint l'activitat amb l'aval del Departament de Salut de la Generalitat.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Després d'haver repassat la informació d'aquesta setmana a casa nostra, hem de saber què més ha passat per a la resta del món. Una setmana en la que el Congrés dels Diputats ha aprovat la llei d'abdicació, on també es va sotmetre a discussió el model d'estat actual. I encara amb la plana política, Navarra ha anunciat que dimiteix del seu càrrec com a primer secretari del PSC a causa de la manca de suport dins del partit. Setmana d'escàndol a Londres després de que hagin instal·lat pues metàl·liques al carrer per evitar que hi dormin els indigents. Polítics i ONGs han demanat ja la seva retirada. També hem sabut que Foment multarà amb 600 euros a qui pagui per compartir cotxe i alerta que les empreses que es dediquin a promocionar aquesta pràctica han d'estar autoritzades. I aquesta setmana també, precisament, l'entranyable i molt famós senyor Pato Donald ha complert 80 anys de vida. Ja no és tan jovenet com sembla, els dibuixos animats. Comencem anant amb la que hem sabut que Canal Plus França prepara un telefilm sobre ETA. Alex Brandemol i Jeremy Renner protagonitzaran aquesta pel·lícula que estarà ambientada als anys 80 i que s'estrenarà el proper any 2015. I una setmana en la que la sèrie El Tiempo entre Costuras de Antena 3 ha triomfat, ha arrasat els premis Iris de l'Acadèmia de Televisió Espanyola. La sèrie es va endur 7 dels 8 premis als que optava i entre aquests doncs hi trobem el de millor actriu per una gran Adriana Bogarte, també millor ficció, millor direcció, producció, direcció de fotografia, també direcció d'art i millor música. Una música que realment es mereix aquest premi perquè és extraordinària. Així que amb ella seguim amb la banda sonora del Tiempo entre Costuras i amb aquest tema que es titula Madrid 1922, que signa doncs, la banda sonora d'aquesta magnífica sèrie, que si no l'heu vist, doncs us la recomano. De seguida la gent ara gaudim d'aquesta música.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Moment de seguir obrint més blogs. Anem a per l'agenda i tots aquests continguts que tenim aquest cap de setmana a casa nostra, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Agenda avui acompanyada amb la sintonia de la música dels Beatles. Comencem i ho fem avui des de Mora d'Ebre, on es celebra precisament avui el 25è aniversari de la penya Blaugrana i també la segona trobada de penyes de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. A les 5 tindrà lloc una xerrada col·loqui sobre l'actualitat blaugrana amb diferents periodistes esportius. Serà la Llanterna, Teatre Municipal. A 6:45 es farà una cercavila de penyes a càrrec de la banda de l'Escola de Música i Dansa de Mora d'Ebre, amb un recorregut pels carrers de Mora d'Ebre que els durà fins a arribar a la seu de la penya, que s'inaugurarà a les 7 de la tarda. Quan faltin uns 10 minuts per les 8 està prevista l'arribada, la rebuda del vicepresident del Futbol Club Barcelona, Jordi Cardoner, que signarà el llibre d'honor posteriorment a l'Ajuntament de Móra d'Ebre. I a les 9 es farà un sopar de gala amb l'actuació del Cor La Obadera, parlaments, entrega de corbatins i recordatoris, seguit de festa amb DJs a la pista poliesportiva. Asco avui celebra la 13a baixada per la Via Verda, mentre que aquesta nit a 9:45 hi haurà teatre solidari a benefici del Centre Jeroni de Moragas de Móra d'Ebre. Es podrà gaudir de l'obra de teatre L'Hotel del Gemex, una comèdia que tindrà lloc al Casal Municipal d'Ascó. El preu de l'entrada és de 3 euros i també es poden adquirir a fila zero. A Tivissa, visita guiada al poblat ibèric del Castellet de Banyoles a càrrec d'arqueòlegs de la UB. El punt de sortida, doncs, al càmping Albert Tivissa celebra aquest matí, mentre que a Riba-roja d'Ebre es fa la tercera jornada del jovent durant el dia d'avui. A Falseta, a 8:15, dins del marc de l'activitat Un any, 12 d'os, arriba de nou el Tastesport aquest mes de juny per donar a conèixer un repertori de caves, uns caves seleccionats per l'Institut del Cava i un tast que estarà dirigit per l'enòleg Ramon Giró Gramona. I avui a les 8, concert commemoratiu dels 40 anys de la banda Vila de Falset al Poliesportiu de Falset, on hi haurà damunt de l'escenari més de 230 cantants i músics de coral i banda. No s'ho podeu perdre. També a Cornudella de Montsant, avui realitza una excursió fins aquesta tarda titulada Descobreix el Parc Natural de Montsant, una comunió amb la natura, diada d'espiritualitat per aprofundir en la interioritat personal a càrrec de Maria Montserrat Domingo, una ermitana de Sant Joan del Codolà. Una activitat de dificultat mitjana alta. De cara a demà, diumenge 15 de juny, a Móra la Nova, en el marc de les jornades culturals, arriba el concert del cor Carlit Gospel. Serà a 8:15 al Casal Municipal amb un recital amb temes de totes les èpoques interpretats amb la força d'aquesta varietat musical del gospel que ens cantarà, doncs, aquest cor Carlit Gospel al Casal Municipal a 8:15. A Miravet aquest diumenge arriba la 19a Diada de la Cirera juntament amb la 5a Fira dels Canterers. S'obrirà la fira a les 10, a les 11 hi haurà un circuit gincama amb tractor per parelles a la vora del riu, a 12:15 obertura de la mostra de varietats de cirera, a les 12 aquest popular concurs de llançament de pinyols de cirera, mentre que a les 2 ja hi haurà el dinar amb paella. A les 5 concurs de coques de cirera i ball, a 6:15 es repartirà coca de cirera i a les 7 està prevista que finalitzi aquesta festa. Diumenge a Vilalba dels Arcs, de 10 del matí a 11, durant una horeta tindreu l'oportunitat de gaudir, doncs, d'una visita guiada al nucli antic del municipi en el marc d'aquest programa Rodalies que du a terme el COMEVE. El punt de sortida d'aquesta setmana és el Centre d'Interpretació Soldats a les Trinxeres de Vilalba dels Arcs. Es remarca que a Falset fins al dia 30 de juny podeu visitar l'exposició Recursos Musicals de la Comarca del Priorat, una exposició situada a l'absis del castell del Vi de Falset i que s'ha organitzat, doncs, en motiu d'aquests 40 anys de la banda Vila de Falset. I amb els Beatles d'avui arribem al final de l'agenda del Radio Weekend.
97.6 FM.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
I després d'haver repassat l'agenda i d'haver escoltat una mica els Beatles, és moment de seguir amb més música. Encara amb la recta final amb el cinema. Abans ens animem recordant un temazo d'aquests de Rafael de tota la vida. Rafael, que precisament la setmana vinent estarà actuant a Barcelona el dimarts, si no me'n recordo. Així que li donem pas amb aquest tema, Mi gran noche, que és el que espero que tingueu tots aquest dissabte.
Ser mi gran noche y al despertar mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Escoltant el Ràdio Weekend, és moment d'encarar la recta final del nostre programa d'aquest dissabte, dia 14 de juny, aquí a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Moment, doncs, d'obrir el cinema, que és el bloc que ens queda en aquests moments en aquest programa. Comencem el cinema i ho fem amb el repàs a les estrenes de cartellera que han arribat aquesta setmana, doncs, per a renovar l'oferta, no?, amb cartellera als cinemes de l'estat espanyol. Tenim 7 noves pel·lícules. Comencem amb un thriller. Es titula Les dos cares d'Enero, una producció del Regne Unit, Estats Units i França, dirigida per Hossein Amini, i entre els actors, doncs, hi trobem a Viggo Mortensen, Kristen Dunst i Oscar Isaac. També tenim, d'altra banda, 3 drames, 2 de romàntics i un de normal. Comencem amb un dels romàntics, és Meteora, produïda entre Alemanya, Grècia i França, del director Spiros Chatouslovskos, i entre els actors, doncs, Theo Alexander i Tamila Koulieva. També tenim un drama romàntic i de terror, una mica de cada, eh? Solo los amantes sobreviven, dirigida per Jim Jarmusch i produïda pel Regne Unit, Alemanya, França, Xipre i Estats Units. Déu-n'hi-do quin munt de països que han col·laborat amb aquesta producció. Entre els actors hi trobem noms coneguts, com és el cas de Tilda Swinton i també, doncs, Tom Hiddleston i Mia Wasikowska. I finalment, el tercer drama es tracta d'un biòpic, es titula Violet, una coproducció entre França i Bèlgica de Martí Provost, i actuen doncs Emmanuel Debos i Sandrine Kiberlain. En aquesta pel·lícula, Violet Leduc, que és una filla bastarda nascuda a principis del segle passat, ella va conèixer a Simone de Beauvoir als anys de la postguerra, Sant Germain després. Comença llavors una relació intensa entre les dues dones que durarà fins que visquin. Una relació basada en la búsqueda de la llibertat a través de l'escriptura per Violet i de la convicció de tenir entre les mans el destí d'una escriptora fora del comú per a la Simone. Això pel que fa als drames, deixem les llàgrimes i anem a buscar somriures amb les comèdies. Quantes en tenim aquesta setmana? Doncs dos. La primera és No hay dos sin tres, en aquest cas no tenim tres comèdies, només dos, és el títol de la pel·lícula. Una pel·lícula americana de Nick Cassavetes amb Cameron Diaz com a protagonista, acompanyada també de Kate Upton i de la Nicki Minaj, també apareix en aquesta pel·lícula. I l'altra comèdia té un toc de drama, és titulada Te falta chispa, també és americana i és dirigida en aquest cas per Laureale Ferrer, amb Tony Hale i Timothy Murphy. I amb les comèdies acabem el repàs a les estrenes d'aquesta setmana. Repassem ara, però, la cartellera de casa nostra. Quines pel·lícules hi tenim? Doncs Una vida en tres dies. La veurem a Arnes aquest diumenge a les 6 de la tarda. Les aventures de Peabody Sherman també la tenim en cartellera a casa nostra aquest cap de setmana, concretament a Bot, avui a 11:15 de la nit, i demà a Escó, a les 6 de la tarda. I finalment podrem veure també Mandela del mito a l'ombre a Gandesa, el diumenge demà a les 6 de la tarda. I fins aquí el repàs a la cartellera de casa nostra dintre de l'apartat del cinema.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Hem de seguir avançant i ara que ja sabem quina oferta cinematogràfica tenim aquests dies, hem de saber què està passant al món del cinema. Moment d'obrir el seu propi informatiu, informatiu del cinema. I comencem parlant de l'actriu Elena Naya, que es transforma en David Bowie. La guanyadora d'un Goya per La piel que habito, de Almodóvar, protagonitza l'espot oficial de la mostra Fire, el festival de cinema LGTB que es celebra del 2 al 13 de juliol i que ho fa, a més ella ho fa, la Elena Naya, transformada totalment amb el famós cantant David Bowie. I en la plana rosa hem de parlar avui d'un divorci. Un divorci sonat, el dels actors Antonio Banderas i Melanie Griffith. Qui ho havia dit? Aquesta parella que sempre es veien tan enamorats, doncs acabarien separant-se. Doncs els rumors que es venien donant, hi havia rumors ja feia temps, des de feia mesos, però finalment doncs no ha estat fins aquest cap de setmana passat, que ja sí que la publicista de l'actriu doncs va anunciar la notícia via un comunicat. Una decisió que sembla ser que ha estat presa de forma consensuada i on tots dos, això sí, han optat per separar-se amb carinyo, no?, i de forma amistosa. Antonio Banderas i Melanie Griffith es van casar a Londres el 14 de maig de l'any 1996, després d'haver-se conegut rodant Too Much de Fernando Trueba. Per l'actriu serà ja el seu quart divorci, mentre que per Banderas serà en aquest cas el segon. I seguim ara amb uns premis, els Premis Tony, que acaben de celebrar la seva 68a edició. Una gala que va estar presentada per l'actor Hugh Jackman i on no hi va haver grans sorpreses. Les dues grans preferides, les modestes produccions A Gentleman's Guide to Love and Murder i Hedwig and the Angry Inch, es van dividir doncs la victòria al Radio City Music Hall amb quatre estatuetes cadascuna d'aquestes dues pel·lícules. I s'apropa cada cop més l'estrena de Dos tontos, muy tontos, dos. De moment ja hem pogut veure quin és el pòster d'aquesta esperada nova entrega. El primer pòster està protagonitzat doncs per aquest mític cotxe gos. Recordareu d'aquesta pel·lícula original on anaven els dos tontos muy tontos. El film, protagonitzat de nou per Jeff Daniels i Jim Carrey, arribarà als cinemes al gener de l'any que ve, del 2015. Concretament a Espanya s'estrena el primer dia de l'any. L'1 de gener del 2015 podrem veure els dos tontos muy tontos dos. De moment l'únic que coneixem, això sí, és que un dels dos protagonistes ha pogut tenir un fill, aquest és l'argument, i decideixen doncs buscar-lo per a que els doni un ronyó, ja que un dels dos doncs pateix un problema renal i necessiten aquest ronyó d'algun descendent. També sabem que la Jennifer Lawrence hi farà un cameo, també hi apareixerà en aquesta pel·lícula. I fins aquí arriba avui l'informatiu del cinema. Anem encara en la recta final i ho fem amb la recomanació de la setmana en aquest apartat del cinema del Radio Weekend.
Thank you.
97.6 FM.
Avui ens anem uns quants anys enrere per recordar tot un clàssic de la història del cinema. Una pel·lícula que, si encara no l'heu vist, és obligada. És obligat veure aquesta pel·lícula. Estem parlant de la producció Lawrence d'Aràbia de David Lean, amb guió de Robert Ball i Michael Wilson, una pel·lícula amb la que ens anem fins a l'any 1962, dura déu-n'hi-do, 222 minuts, és una pel·lícula llarga, d'aquesta de anem a prendre'ns tota la tarda per a veure Lawrence d'Aràbia i preparats amb crispetes i material, beguda i també cosetes per picar, perquè és llarga. La música, doncs, la signa Maurice Jarre, entre els actors Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Anthony Quinn, entre d'altres. La pel·lícula, la veritat és que va tenir un gran reconeixement. Va obtenir l'any 1962 set Oscars, incloent millor pel·lícula, director, fotografia i música, quatre Globus d'Or, millor pel·lícula de drama, director, actor secundari per Sharif i també millor fotografia, quatre premis BAFTA com a millor film britànic, millor film internacional, millor actor i millor guió. També els National Board of Review el van premiar, en aquest cas al director, a David Lean, i els premis David de Donatello, doncs, van donar-li els guardons de millor producció i millor actor estranger per David a Peter O'Toole. Lawrence d'Aràbia ens situa al Cairo del 1917. Durant la Gran Guerra, Lawrence, un conflictiu i també enigmàtic oficial britànic, és enviat al desert per participar en una campanya de suport als àrabs contra Turquia. Ell i el seu amic Sharif Ali posaran en aquesta missió tota la seva ànima. Els natius adoren a Lawrence perquè ha demostrat sobradament, a més, ser un amant del desert i també del poble àrab. En canvi, els seus superiors britànics creuen que s'ha tornat boig, tot i que els plans de Lawrence es veuen coronats per l'èxit, el seu somni d'una Aràbia independent acabarà fracassant. Lawrence d'Aràbia de David Lean, tot un clàssic cinematogràfic amb el que posem el punt i final del cinema d'avui i encarem ja el final del Radio Weekend.
Jornades culturals amb Móra la Nova fins al 27 de juny. Diumenge, dia 15, a 7:45 del vespre, gran concert de gospel. El casal municipal, a càrrec del cor Carlit Gospel, que oferirà un recital amb temes de totes les èpoques interpretats amb la força d'aquesta varietat musical. Recordin, concert de gospel, diumenge, dia 15 de juny, a 7:45 del vespre, al casal municipal de Móra la Nova.
cansat de cridar i que ningú t'escolti? Vols arribar al teu públic però no saps com fer-ho? A Ràdio Móra d'Ebre treballem colze a colze amb tu per tal que el teu missatge arribi a tothom.
Anuncia't a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser, l'emissora de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, perquè hi ha coses que tan sols es poden fer a través de la ràdio.
Les cançons que han marcat la teva vida, els temes que ballaves, els discos que t'han fet feliç. Els dissabtes, d'una a dues de la tarda, arriba la música All Disc, amb Musical Box. Un programa per tornar a escoltar, tornar a recordar i tornar a sentir els èxits de la teva vida. Musical Box, els dissabtes, d'una a dues de la tarda, aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Musical Box, amb Tono Canalda.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Via aquest magnífic tema On Our Way, arribem al final d'aquesta aventura dels dissabtes al migdia aquí al Radio Weekend. Esperem que heu passat almenys una bona estona com la que podeu seguir passant amb la música de Tono Canal del seu Musical Box. Jo m'acomiado, però tan sols fins la setmana vinent, que hi tornem amb més coses aquí al Radio Weekend, al 87.6 de la FM o a radiomoradebre.cat. Que tingueu un bon cap de setmana. Adeu, adeu, una abraçada ben forta.
We're falling to the ground. Time.